Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Saps que no entendran res aquesta gent, perquè diran, però com pot ser que aquest home no se n'ha adonat de les coples que té al davant? Que clar, si jo vaig a dirigir cada any...
Vaig fer un nyap
perquè estava jo encabalat amb altres històries, allò que fas al directe, el programa del directe, saps què vull dir? I que estàs, que no, i que els guions estava clar perquè hi havia poca... No sé, bueno, va passar...
Hi havia poca llum, potser.
Exacte, hi havia poca llum, i dic, no, ara concerts de tres coples en fan molt pocs. Home... Se'n fa un cada dia, un cada any, a Banyoles, i a més jo vaig a dirigir, o sigui, clar, jo havia de saber-ho, això. Però mireu, són aquests lapsos que passen a vegades, i ja saben perfectament la gent de Banyoles que m'estimo molt el concert de Sant Martirià i que, a més, estic molt content d'haver-hi tornat a poder dirigir ja d'una manera més o menys habitual cada any, i després de tants anys, doncs, d'absència, no?, per circumstàncies de la vida, que això... Clar, una cosa que es fa durant tants anys, saps què vull dir? Doncs a vegades, bueno, hi ha moments en què ets, en què no hi ets. Ara hi som i estem molt contents. I de concerts de tres coples se'n fan, doncs, com a mínim per Sant Martirià, el dilluns de Sant Martirià, cada any. I a més, doncs, també es fa el d'aquest divendres, quan pengeu aquest programa, o quan pengem aquest programa a la nostra web, aquest Festa Festa que estem començant a parlar, serà 3 de juny.
Sí, senyor.
I el dia 3 de juny, a la nit, a partir de les 9, hi ha un concert a Figueres amb tres coples i amb el mestre Ros Malvà com a director. Però això us ho expliquem ara d'aquí un moment. Comencem. I comencem, senyor Carbó, fent una salutació ben cordial a tota la gent que ens escolta des d'una pila d'emissores que ens són amigues i que ens sintonitzen.
Doncs estem parlant de FEM Girona, de Ràdio Bellpuig, de Ràdio Cassà, de Cassà de la Selva, de la Ràdio La Vall de les Preses, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, la Ràdio de Palau-Solità i Plegamans, Ràdio Vallromanes, Ràdio Calella i Barcelona Digital Ràdio, la Ràdio d'Hostafrancs.
Tots aquests tenen paciència i ens escolten, ves quina cosa, però els que no...
Ben aviat, jo crec, tinc la intuïció que aquesta llista l'anirem fent més llarga.
Home, i tant que sí, a poc a poc, i bona lletra. El que sí que també podeu fer és escoltar-nos des del web, perquè des del web tenim el programa penjat puntualment cada divendres al matí, a la matinada a vegades, El pengem i allà queda, doncs, tota la setmana a la web www.festafesta.net. I doncs, bé, comencem ara aquest programa, que és, miri, quin és? El 322?
I que també ho podeu fer des del Facebook, és a dir, si vosaltres us sindiqueu en el nostre Facebook, és a dir, quina paraula més maca, sindiqueu, és allà de posar m'agrada, el sí. Festa Festa, poseu m'agrada i puntualment anireu rebent. Cada divendres, no ho haureu ni de buscar, ja us ho posarem en bandeja, podreu escoltar el programa i durant tota la setmana, cada setmana, sempre cau alguna cosa que una altra, cada dia una secció i anem fent.
Van sortint cosetes, anem posant cosetes perquè ens agrada, doncs, d'anar posant això a totes les seccions i destacar-les una miqueta i tot això i tot plegat. Molt bé, doncs escolti, senyor Carbó, què dèiem? Que és el 322 de l'època internàutica, el 2111 de tota la història del Festa Festa i el 3 de juny quedarà penjat a internet. La setmana que ve capicues,
Ja ho he dit la setmana passada.
Serà un programa ben especial, segur que sí, la setmana que ve. Perquè aplacem encara el tema de la nostra benvinguda Remei, l'aplacem una setmana més,
una
però
miqueta.
Em sembla que tindrem sorpreses des de Banyoles i que podrem parlar de moltes coses. Ho aplacem una setmana més, però en tot cas tenim moltes coses de les que parlar aquesta setmana. Tenim, per exemple, aquest reportatge que s'ha fet extensiu per internet, doncs, que han preparat la gent de Cornellà, concretament. És un reportatge del Marc Fort, de la Patricia González i de Roger Marín, en el que ha participat Local Audiovisual i la col·laboració de Ràdio Cornellà i del Confederació Socialista de Catalunya i de moltes altres entitats.
I què diuen? Què diuen?
No, és que és un vídeo que vol donar resposta a preguntes. Diu, què coneix la gent de la sardana, per exemple, no?
Depèn, ja li diria jo, depèn.
Hi ha gent que no en coneix absolutament res, no?
I hi ha gent que en coneix tant
que potser no caldria,
No caldria.
Però vaja. No, però si portéssim algú sense idees preconcebudes a aquests altres sardinistes, com creiem que reaccionaria? I és el que fa, preguntar a una sèrie de gent, és molt interessant, el deixarem penjat al nostre web també, hi posarem el link i el podreu veure també en el web del Festa Festa, i és molt interessant i hi ha coses ben curioses. El passa que hi ha una mica alguns tòpics que jo penso que ens equivoquem, una miqueta, no? Un és del bon amic Carles Santiago, bé, ell no s'equivoca, el que passa que ell presenta l'estereotip del que seria una sardana balladora per excel·lència, no? I que parla, doncs, d'uns curs més o menys, doncs, com una introducció i d'uns jazz amb un cant de tenora, amb un saltet de tibles i amb un tuti final. Clar, jo se m'acudeixen ara 20 sardanes de cop que serien amb aquestes característiques. popularíssimes totes elles, però és que també se me reconeixen 20 de molt populars que no tenen res a veure amb aquesta estructura. Sabem què vull dir? O sigui, que la sardana ens ha donat diferents opcions, al llarg del temps, i per tant caure en estereotips és una mica perillós. I sobretot hi ha una escena en el reportatge que, si em feu el favor de voler-lo veure i l'atenció de sentir-ho, veureu que hi ha una cosa que per mi defineix una mica en el mare magnum en el que estem ficats, no? Perquè la noia, que la Itzia, em sembla que es diu, que és la noia que conviden a visitar a diferents llocs, va un dia a un concurs, va un dia a una ballada, i un dia va a l'assaig d'una cobla, i va a l'assaig de la cobla mediterrània. I clar, i diu, és que clar, la música de les sardanes que jo estava escoltant allà no és com jo em pensava, una música sèria, és una música distreta, molt variada. Clar, ella estava veient, curiosament, un assaig del Memorial Joaquim Serra. I clar, allà estava assajant la Marta Valero, la soprano Marta Valero, estava cantant cançons de Joaquim Serra i de Morera, i vi el Pedro Pardo dirigint la seva obra que va estrenar.
És a dir, no estava escoltant sardana.
No estava escoltant la música de sardana, estava escoltant música de copla. Mm-hmm. Música de copla, en tot cas, però no sardana. Per tant, caure en aquesta confusió i dir, és que la música de la sardana no és tan avorrida com jo em pensava, doncs aquesta noia, l'Isabel, no pot jutjar si ho és o no, perquè no n'ha sentit en aquell assaig de música de sardanes. Si més no, en aquell assaig. I confondre la música de sardana amb música de copla és un problema. Jo penso que pot ser un problema. Bueno, cadascú ho miri i llavors fem un debat, diguéssim, senyor Garbó, la setmana que ve.
Ens podeu enviar correus, opinions,
exacte,
ja sabeu.
I ja sabeu que, escolta,
és info@festafesta.net i pel Facebook. Pel Facebook, tot
també,
funciona.
I a la vostra també posarem el link en el Facebook. Bueno, hi ha posat molta gent, però nosaltres també li posarem el link d'aquest vídeo que penjarem a la xarxa. I abans de seguir endavant, que posem un tema musical, mirem, posem un del Carles Santiago, ja que ens hem ficat una mica amb ell, de bon rotllo, perquè en Carles és una persona que apreciem d'una manera bàrbara, va ser el guanyador de la sardana de l'any passat, I aquest any, amb tota aquesta selecció de sardanes de la sardana de l'any que posem al final del programa, no sortia, i avui, com que parlàvem de Ràdio Cornellà i parlàvem d'ell i tot plegat, doncs mira, va, posem la sardana que està finalista.
I per si ens escolta i es mosqueja una miqueta, ara, i posem la sardana i ja quedem com uns senyors.
Camí de Bellmunt, una sardana d'en Carles Santiago, que sentim en versió de la Copla, la principal del Llobregat, una altra de les finalistes de la sardana de l'any 2015. Camí de Bellmunt, una sardana del mestre Carles Santiago que hem escoltat en versió de la cobla, la principal del Llobregat. I sí, per tots aquells fans incondicionals dels reportatges del senyor Amadeu Carbó, sàpiguen que avui també tenim reportatge del senyor Amadeu Carbó, que potser no és una activitat que generi molts fans, però que sí que genera molta informació, i molt bona i molt ben trobada.
Si I tot el que vaig arriscar, aquest senyor... cop vaig anar a un museu, poca conya.
Oh, clar, això, aquí
el Museu d'Història de Catalunya.
Això és perillosíssim, eh?
Ull, eh? Ui. I a la sala hi havia un conseller,
Ostres, això vol dir que és més perillós encara.
Clar, jo aquí arriscant la vida. Què s'ha pensat?
Vol dir que ells te l'arrisquen també, no? Perquè, clar, si està a la vora d'ells... Molt bé, va, escolti, no digui més tonteries i expliqui'ns què va anar a veure una presentació d'un llibre.
Mira, hi vaig anar...
Hosti, quin llibre més xulo.
Només de tocar-lo, acabé de gust ja.
Ah, està molt bé. Oi, sí, tot molt bé.
Va, presenti'l vostè. Es diu...
No, es diu Les Falles del Pirineu.
A l'Alta Riba.
L'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà.
I és de l'Oriol Riart Arnalot i del Sebastià Jordà Ruiz.
I de Pagès Editors. És la segona edició, sí, ja. Sí,
sí,
però edició,
pensa que és un llibre que va néixer a finals de l'any passat, crec que el desembre del 2015,
sí.
I ha anat fent presentacions, ha anat baixant. Va començar a Esterri, per exemple, i va anar baixant. I l'altre dia ens vam trobar al Museu d'Història de Catalunya, allà al Palau de Mar, a Barcelona, doncs en una presentació, escolti'm, que allà hi havia gent de pes, a la taula.
Hi ha molts sants, és dels seus llibres, aquest.
Sí, ara en parlarem. Allà hi havia gent de molt de pes. D'entrada hi havia els dos autors,
sí,
que de fet són els més pesants en una presentació de llibres, que és l'Oriol Riart i el Sebastià Jordà. Però també teníem l'honorable conseller Josep Rull, que és director de Territori i Sostenibilitat,
sí,
i el Carles Barrull, que és el president del Centre d'Estudis Ribagorçans. I per part de l'editorial, la Núria Pagès, que és la que va obrir l'acte, i ja ens va explicar una mica de què anava la cosa.
Veurà en aquell llibre els diferents indrets on transcorre tot el procés de les falles i les diferents tipologies de falles existents, així com el seu simbolisme. Els autors ens expliquen les falles, la festa i altres aspectes relacionats, complementant amb il·lustracions, fotografies i cartografia, ubicant i donant una imatge més completa a l'editor.
Ja havíem tingut les paraules de l'editora, de Pagès Editors, la Núria Pagès.
Llavors els autors.
I ara va començar l'Oriol Riart, que no és poca cosa, perquè aquest noi quan enfila, i l'Oriol Riart va començar explicant-nos com es va gestar aquesta obra, perquè no tot és allò que sembla.
I mica, en un principi tenim la intenció de fer un documental, vam començar sobretot a documentar la festa, enregistrar com feien les falles, com les baixaven, qui participava, quan es feia, o sigui, sobretot de la manera més rigorosa i acurada possible. I després, mica en mica, vam pensar, bé, doncs hem de fer un documental, el primer que hem de fer és conèixer la festa. A partir de conèixer la festa, va ser sobretot una primera recerca bibliogràfica, i a partir de la primera recerca bibliogràfica, curta, perquè aviat s'acaba, hi ha molt poca cosa publicada, i el poc publicat que hi ha és sobretot de caire molt, molt romàntic, molt bufòlic, sempre destacant l'element, sobretot l'element simbòlic, més que l'estructura i la forma dels fets o del ritual, en aquest cas. I nosaltres, bueno, una mica per oposar-nos o com a reacció amb aquestes explicacions que fins ara s'havien donat, vam voler fer un pas més enllà i sobretot descriure la festa tal com nosaltres la veiem des de l'any 2008 fins a l'any 2015 aproximadament, i entre d'altres coses això ens permetia deixar constància de tal com és la festa avui en dia, i a partir d'aquí no deixa de ser un nou element d'estudi per qui s'hi vulgui dedicar.
I bé, l'Oriol va continuar al seu Parlament fent observacions sobre la festa.
I a més, bueno, la festa va evolucionant, que també és una de les coses que nosaltres hem volgut deixar constància per trencar el mite o la idea preconcebuda que la festa sempre s'ha fet igual. Doncs no és ben bé així. De fet, sinó els canvis és el que ha permès a la festa adaptar-se als diferents contextos socials, polítics i econòmics que han donat a la festa tal com és avui en dia. Hi ha diferents poblacions, com per exemple el Pont de Suert, Boí, Taüll, Isil, que hem pogut documentar, Vilaller també, bastanta documentació històrica, i això ens ha permès, contrastant amb la documentació que tenim avui, pues, ens ha permès dibuixar tota l'evolució de la terra.
I continuant amb aquesta presentació del llibre de les falles del Pirineu a l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, doncs va tocar el torn del Sebastià Jordà, que és l'altre el coautor junt amb l'Oriol Riar, i que ens explicava interioritats del llibre, d'aquest treball tan i tan interessant.
I després hi ha una altra part que és més com una guia dels diferents pobles. En aquest sentit, el llibre és, creiem que és atractiu perquè no té una lectura lineal, o sigui, no fa falta que comenceu pel principi per final, o sigui, podeu agafar qualsevol poble i interessar-vos per ell, visitar-lo, anar a veure la seva festa, la festa de les falles, i llegir pues, una mica la història que he pogut recomposar en aquest sentit. I la part visual, que potser és la que jo en aquest sentit m'he encarregat més, pues, bueno, és un complement, no? Que sí, volíem que fos atractiu, en aquest sentit, que a priori un llibre d'aquestes característiques, no? Un estudi de molta recerca i tal, que visualment fos molt atractiu.
A vostè li serà atractiu aquest llibre, segur, senyor Carbó, perquè a vostè li agraden els llibres que no s'ha llegit gaire, digui la veritat, digui la veritat.
No, a mi, però a mi m'agraden que estiguin ben il·lustrats i ben acompanyats d'imatges, i aquest és el tema.
Té molts sants.
Té molts sants, però a més té uns sants molt atractius, perquè si una cosa és el Sebastià, és un creatiu visual de primera línia, i ho ha demostrat en aquest llibre aportant unes il·lustracions molt importants per aquest treball, perquè per aquest treball ha sigut imprescindible l'ús del dibuix.
Però a l'hora de fer la recerca, com a Pellibo, tenia problemes en el sentit de que hi havia tipologies de falles, per exemple, que molt antigues, que, pues, que l'explicava, però no hi havia cap mena d'element gràfic que les pogués representar. Per tant, el dibuix vam creure que era una bona manera, no, d'il·lustrar la pròpia falla, com ens l'explicava.
I la veritat és que, en el fons, no era una presentació a l'ús d'aquelles de que tothom parla ordenat i tal. Home, sí que parlàvem amb ordre, però, per exemple, entre l'Oriol i el Sebastià es notava que hi havia el que se'n diu feeling, i alhora també competència, perquè, clar, un és d'Esterri i l'altre és del Pont de Suert. Llavors hi ha aquesta picabaralla entre les poblacions, aquesta picabaralla sana entre les falles, que si les teves són més maques, les meves no tant, etcètera.
És com vostè i jo.
Exacte, una miqueta així. I llavors una miqueta doncs anaven intervenint un i l'altre. Llavors l'Oriol Rial va fer una observació que per mi és molt interessant, en va fer moltes, però n'hi va fer una que va dir que una miqueta podem deduir que aquest llibre, a part de que és un llibre que aporta tota una documentació sobre falles que fins ara era inexistent, contribuirà molt i molt i molt, serà una contribució a que es conegui el fenomen, però que també es coneguin els mateixos fallers entre ells.
I una de les coses que a mi personalment més m'ha cridat l'atenció del llibre i de la festa en si va ser nosaltres quan va començar a fer aquesta recerca l'any 2007, ja després a partir de l'any 2008, ja mitjançant una beca aconseguida per l'IPEC i amb el suport també de la Universitat de Lleida, que ara aquí ens marcava els directrius de la investigació, ens vam donar compte, nosaltres anàvem amb unes fitxes on la gent podia indicar, bueno, havia d'indicar el nom, si eren habitants de primera o de segona residència, i si era l'única festa que coneixien, així, les falles que coneixien. I recordo perfectament que anant a Isil, quan fem les falles, és a dir, sobre els voltants de l'1 de maig, nosaltres els anàvem preguntant si coneixien alguna altra festa similar. I sent de la mateixa comarca, per exemple, la majoria, això no vol dir que hi hagués algú que sí que les conegués, però la majoria de persones no coneixien que a València d'Àneu està a tocar, i de fet és un poble del mateix municipi, no sabien que es feien falles. Després, les falles d'Alins no les coneixien en absolut. Les falles d'Espot, que les van inventar, no passa res, l'any 2007, evidentment tampoc les coneixien, i les de l'Alta Ribagorça coneixien de manera genèrica el territori. Sí, sabem que l'Alta Ribagorça fan falles. Fan falles, però no són falles, sinó que són escombres. També són altres coses, o sigui, ells valoren les falles sobretot per la... Bueno, pues, el temps de la matèria baixant, diguem. Després, en canvi, quan anàvem a l'Inx, per exemple, les falles d'exil les coneixien a tots els pobles perquè eren les més mediàtiques, havien estat declarades, ja com he dit, tenien un reconeixement. A l'Alta Ribagorça succeïa exactament el mateix. Les d'exil les coneixien a tot arreu, però inclús entre diferents pobles de l'Alta Ribagorça no se coneixien. Tant és així que entre Senet i Aneto, que Aneto és Ribagorça aragonesa i Senet és Alta Ribagorça, que només el separa el riu, no ho sabien d'unes a les altres. I això també és una cosa que ens va... que el Sergi Ricard i el Ferrer, sí, i el Xavi Ferrer, que van fer abans que nosaltres el llibre Foc al Faro, ells també ho expliquen. I no només això, sinó el Pedrals, que ha estudiat la festa de la Fia Falla, que seria com les falles per a l'hivern, a Bagall i Sant Julià de Cerdanyola, explica exactament el mateix. Entre Bagall i Sant Julià de Cerdanyola no es coneixien que fessin aquesta celebració.
Senyor Garboi, prou ja, que no expliquin més coses del llibre, perquè si no la gent no el comprarà, escoltarà el Festa Festa i en tindrà prou, i no és això.
Doncs per acabar li diré, recordem, les falles del Pirineu, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, a càrrec d'Oriol Riart i Sebastià Jordà Ruiz. Qui ho edita? Pagès Editors. I arribem a la segona edició. Un llibre maco, maco, perquè sí,
preciós.
i molt recomanable.
Festa, festa!
I ara, senyor Carbó, no serà ben bé música de falles, però sí música de foc, perquè tenim un tema dels Strombers que es diu La Patum, un tema de l'Albert Estrada, que el sentirem aquí, va ser baixista del grup, els Strombers, que el van publicar en el seu CD Blue de l'any 2007 i que es diu La Patum, i que està de conya, per cert, que xulo, no?
Que maco, quin arranjament, el Sergi Cuenca, ens hem de genolls, em poso davant d'ell per l'arranjament que ha fet de la peça de Bruce Springsteen, que tanta cosa i tanta polseguera havia aixecat, i ara què? Ara què?
Ara està tothom molt content. Bé, escoltem una altra patum ara, per això la dels Strombers.
De l'any passat passo pel bar dues voltes i allà hi faig un xarrupet, em tiro cap a la plaça per ballar i estar de plens. Anem a la Patum, una festa volem fum i un got de barreja que mereixa per ballar amb els plens, amb els turcs i els cavallets. Sota el balcó del Tabal, es respira aire de festa, festa gran al Berguedà. El cor em batega ràpid quan veig grans joves i vells, quan sento la gent de plaça cridar.
Això sí és sentiment!
Anem a la Patum, una festa, volem fum i un got de barreja que mereixa per ballar amb els plecs, amb els turcs i els cavallers. Anem a la que mereixa per ballar amb els plets, amb els turcs i els cavallets. I la Patum, com ha de ser, és la millor festa que hi ha al carrer. I la Patum, com ha de ser, és la millor festa del món sencer. I la Patum, com ha de ser,
carrer. I la Patum, com ha de ser, és la millor festa del món sencer.
La Patum, un tema de l'Albert Estrada amb el grup Strombers, i ara ens arriba un altre de les Patums del programa, és clar que sí. En Carles Esteve, és la Crònica Castellera.
Festa, festa.
Crònica Castellera, amb Carles Esteve.
Fins a 17 novetats van pujar al baròmetre Castelló a passar cap de setmana. A més, es van produir canvis destacats en el nombre de colles per categoria. Ja són 5 les colles que han fet castells de 9, 14 més les que han plantat castells de 8 pisos i 34 més amb castells de 7 com a sostre. Els castells de Sants van estrenar el 3 de 9 que van completar a casa. La jove de Tarragona, per la seva banda, va encarregar-lo a Reus, el més matiner dels Liles. En els 8 pisos cal destacar la novetat del 3 de 8 amb agulla dels castellers de Vilafranca a Sants, el primer que es veu en aquest 2016. Els xiquets de Reus, a casa seva, van estrenar el 4 de 8. El passat cap de setmana també van arribar els primers pilars de 6 de 3 colles. La Vella de Valls el va descarregar a Reus, els de Sant Pere i Sant Pau ho van fer lluny de casa al Gemesí i els castellers de Barcelona el van coronar a Cornellà. En els 7 pisos apuntem les novetats dels al·lots de Llevant amb el 5 de 7 i 4 de 7 amb l'agulla, els de Cornellà amb el 5 de 7 i 7 de 7 i els de Castelldefels amb el seu primer castell de 7 de l'any, el 3 de 7. Els de Mollet, Mallorca, Alcubí i Tortosa també van estrenar castell de 6. I això és tot per al que fa a les novetats. Recordeu que podeu consultar-les a través de la nostra app del Baròmetre Casteller o també a través de la pàgina web baròmetrecasteller.cat. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Carles. Fins la setmana que ve.
I continuem amb les dites i refranys del Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys amb Víctor Pàmies.
A pagar, vés-hi a peu. A cobrar, vés-hi a cavall. Que savi el nostre refranyer. Es pot millorar una ensenyança tan clara i sintètica com aquesta? Ens ve a dir, amb una imatge ben clara, que no tinguem pressa per pagar, però sí per cobrar. De vegades, un petit lapse de temps, arribant al moment just i adequat, pot fer que un cop de sort ens beneficiï o ens pugui perjudicar. Per tant, temps al temps. A pagar, vés-hi a peu. A cobrar, vés-hi a cavall.
Home, jo, senyor Carbó, a cobrar hi vaig a cavall o el que sigui, és igual a dalt d'un burro, vull dir que no té manera. Si s'ha de cobrar, s'ha d'anar de pressa, això està claríssim. Perquè un dia que paguen... No... la pena aprofitar-ho. Escolti'm una cosa, acabem aquesta primera corrua de seccions, tot donant la benvinguda una vegada més a la Berta Miró, perquè tenim unes danses, no? De quina dansa ens parla avui?
Una reposició. Avui parlarem de la morisca.
Festa, festa.
Danses amb Berta Miró.
Arreu d'Europa es coneixen una sèrie de danses amb el nom de morisca o amb derivats del mateix, com la moresca a Itàlia, la moresque o morisque a França, la maurisca a Portugal o la morris d'Anglaterra. Si bé es podria dir que només el nom la relaciona amb la nostra. És possible que totes elles tinguin un origen comú, però tal com coneixem les que ens han arribat, presenten una gran varietat de formes, estructures i aspectes que a vegades les diferencien radicalment. Així, en els llocs on s'han conservat les tradicions de batalles de moros amb cristians, la morisca té un caràcter de representació pantomímica amb intervenció de dansa. Això fa que ho puguem associar més aviat amb les nostres comparses o danses de moros i cristians, encara vivents i tan arrelades a les terres valencianes. A Itàlia també hi trobem danses amb el nom de morisca, utilitzada en els segles XVI i XVII per a concloure una festa o representació teatral. A Anglaterra, les Morris danses eren molt populars. Entre elles n'hi ha una en la qual intervenen bastons, que probablement eren espases amb anterioritat. Una dansa de destresa que molt bé podria estar relacionada amb les nostres balls de bastons. Segons la tradició, la Morris Dance fou introduïda a Anglaterra al segle XIV per John of Gaunt, procedent d'Espanya. La morisca dansada al Principat era un ball d'una sola parella, en el qual la balladora era qui duia el pes del ball. Antigament, les bones balladores, per tal de lluir millor la seva habilitat en el punteig, la ballaven sense sabates. Era dansada el darrer dia de la festa major i es ballava diverses vegades. Les set primeres tenien caràcter oficial. La primera era dedicada al batlle, el qual solia dansar-la amb la batllesa. La segona la ballava el senyor rector, sovint amb la majordoma. I les següents eren dedicades als fadrins majors. Després de l'execució reglamentària d'aquestes morisques, tothom qui volia podia ballar-ne d'altres, pagant una pesseta per cada una a la cobla dels sonadors. No era car, doncs cada morisca constava de 13 tirades. El jove que desitjava ballar lliurava l'import de la ballada al fadrí major i aquest anava a cercar la noia que ell indicava i l'acompanyava fins al ballador. Normalment, el ball ja s'havia concertat amb anterioritat i les noies escollides portaven una espècie de tortell de pasta fina amb el qual obsequiaven el seu ballador que feia la dansa portant-lo a la mà. Hi ha una llegenda que ens explica l'origen d'aquesta dansa. Segons es diu, hi havia una reina cristiana de gran bellesa presonera d'un rei moro que n'estava enamorat. La reina, veient que el moro no sabia ballar com els cristians, s'oferia ensenyar-li una dansa molt bonica i senzilla que, al començament, per tal que n'aprengués bé les evolucions, la feien agafats de la mà. Quan el moro hagué après els moviments del ball, la reina el deixà anar de la mà i començà a evolucionar al seu voltant, allunyant-se una mica però tornant tot seguit. Repetia alguns cops aquesta evolució, allunyant-se cada vegada una mica més, fins que de sobte arrencà a córrer cap al lloc on hi havia uns amics d'ella, que protegiren la seva fugida disparant les seves armes de foc, aconseguint així alliberar-se del captiveri. La morisca és un ball estès pel Pallars Jussà i pel Pallars Sobirà. Les localitats on s'ha recollit aquesta dansa són Gerrer de la Sal, Guàrdia i Gurb.
Festa, festa.
Ventura,
què passa? S'hi ha fixat que estem fent un programa molt, molt de Pirineu?
Sí, sí.
Abans
sí,
hem tingut els fallaires, ara hem tingut la morisca.
Sí, 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 molt bé, molt bé.
I,
bueno,
i aquí acabem, eh?
Ja està, s'acaba perquè el comitè després...
I hem de dir que és casual, eh? Que ha sigut casual.
Absolutament casual. Miri, perquè aquí no preparem mai res, que és el que passa. Escolti, que hem de recordar que aquest divendres 3 de juny...
Que pengem el programa.
La presentació de la commemoració del Dia de l'Associacionisme Cultural, l'acte de la commemoració. Vaja, eh? Els Jusos de Gràcia a les 7 de la tarda i que aquest cap de setmana serà precisament el cap de setmana de l'Associacionisme Cultural arreu de Catalunya i moltes entitats que estaran, doncs allà ja posarem el link també perquè us podeu
assabentar. Obren els seus locals, pots anar a tafanejar què fan, què deixen de fer, i bé, està bé.
Tenim coses pel divendres dia 10, pel divendres que ve o pel divendres proper, digui-li com vulgui, l'activitat que hi ha en el CAT molt interessant per recordar un molt bon amic, el mestratge del mestre Joan Serra, el ballarí Joan Serra, la dansa a l'escola, la gran feina que va fer Joan Serra i Vilamitjana dedicant tota la vida a la dansa, coreògraf, ballarí, orígens en el folklore, després treballant tant i tant i tant a la vora de tanta gent i sobretot dels més menuts i intentant fer veure la dansa des d'un altre punt de vista molt més terrenal, molt més tocant amb els peus a terra. Recordo un vídeo que va fer per al programa Nídia en el que això es despullava i trepitjava l'asfalt, trepitjava el terra, volia... Ell era un home de casa, sí o no?
És un llibre de Joan Figueres, del Figueretes, que recull la seva metodologia i la seva passió a l'hora d'ensenyar. Tot un homenatge que nosaltres també ens hi fem ressò.
Això a les 8 del vespre al bar del Cat, i a les 10 al Cat hi haurà el Carles Velda i el Jordi Rubio, que presentaran l'espectacle Sols, també d'alguna manera, doncs, un espectacle de dansa i música amb l'acordionista i el ballarí. I ja està. I llavors una cosa que volem dir també molt especialment, aquest concert que tindrà lloc, quin dia? El 14 de juny, en podem tornar a parlar la setmana que ve, però és aquest concert a l'ESMUC, amb la Copla de l'ESMUC, en Jordi León com a director, i aquestes estrenes viscudes que en Jordi León ha tingut l'oportunitat de viure, i valgui la redundància, durant els seus 50 anys prop de la Copla. És un concert que tindrà lloc a l'ESMUC, a Barcelona, amb obres de Conrad Saló, Rafael Ferrer, Salvador Tons i Manuel Oltra. Serà el dimarts 14 de juny a les 19 hores. Ah, no, miri, que me confong, a l'Auditori de Sant Martí de Provençals. Jo pensava que seria l'ESMUC. No es fa amb la Copla de l'ESMUC, però a l'Auditori de Sant Martí de Provençals, a la plaça Angelet de Ferretós de la Vernera. I ara, senyor Carbó, donem la benvinguda per segona vegada, i serà moltes més, en el Noé Ribas, que ens porta una altra de les seves, de les seus ingredients de la sopa de cançons.
Fes ta festa.
Sopa de cançons. Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
Ara va de bo. Va ser pels vols de l'estiu del 1971 que naixia en una escola d'estiu de mestres aquest mític grup, format per un grup d'educadors i músics amb l'objectiu de fer espectacles de participació infantil. Era un moment en què costava molt que els nens en espectacles cantessin o la gent s'afegís, però ells tenien molt clar que la música era per compartir, i aquesta era i ha sigut sempre la seva filosofia. La formació inicial del grup eren Jordi Roura, Xesco Boix, Josep Maria Pujol, la Laura Pérez i la Núria Ventura, però pel grup hi han anat passant més de 70 músics. Des de l'any 1999 organitzen les matinals infantils Folk al CAT, un format d'espectacles de contes i cançons per a públic familiar. L'any 2000, ara va de bo, va començar una especialització enfocada a un públic comprès entre l'Escola Bressol i els 7 anys, en què ofereixen sessions amb contes i cançons basats en rondalles i música tradicional. El grup s'ha sabut adaptar a l'evolució del temps i a la situació actual dels nens i nenes que ja aprenen cançons a les escoles. No és el mateix repertori el que tenien als seus inicis que el que fan actualment en les matinals infantils del Tradicionarius. Fins i tot ara és complicat dir qui forma el grup, ja que no hi ha els mateixos components a cada actuació. De la recerca del propi folclore a la descoberta de la música d'arreu del món, del carrer a la sala de teatre, però el que no han perdut és l'elaboració d'espectacles d'arrel popular amb els que diverteixen i fan passar grans moments al seu públic.
I vaig conèixer un bipau blau, un bipau blau babau, que es feia sempre de veritat, res més que un príncep encantat. No es movia el bipau blau, el bipau blau babau, i es creia ric i tan bonic que no volia cap amic. I vaig conèixer un bipau blau, un bipau blau babau, que es feia sempre la veritat, res més que un príncep encantat. I es pensava el bipau blau, el bipau blau babau, que era el seu cau com un babau. Mireu si nena de babau. Vaig conèixer un bipau blau, un bipau blau babau, que feia sempre la veritat, res més que un príncep encantat. Creure's tant
tan important, a poc s'ha anat inflant.
I vaig conèixer un gripau blau, un gripau blau, mama, que es feia ser la veritat, les més convins s'ha encantat. Molt em temo que el gripau blau, que el gripau blau, mama, d'inflar-se tant li pot passar que faci un pet com una gla. I vaig com Déus van un gripau blau, un gripau blau, mama,
que es creia ser,
que es creia ser la veritat, les més que un príncep encantat, les més que un príncep encantat, les més que un príncep encantat.
Hem escoltat una de les cançons més conegudes d'Ara va de bo, el Gripau Blau, que ben segur alguna vegada heu cantat tots en família, al cau, a l'escola o en una festa al carrer.
Gràcies, Noé. Gràcies per condimentar també aquesta sopa de cançons.
I acabarem el programa de nou amb uns secrets de l'etnològic, amb uns secrets que ja van clauent la número 5 de les temporades que ens ha preparat per ara el Gustau Moles. Em sembla que en té molts més de preparar-nos, penseu que ens quedarem sense. Gustau Moles, bon dia i bona hora.
Bon dia, senyor Ventura.
Tenim un secret de l'etnològic avui, i avui és amb un nom que m'insugereix moltes coses, però segur que no deu ser cap de les que jo em penso. Es diu l'escalfeta.
Sí, senyor.
A què es refereix això de l'escalfeta?
A les dificultats que es tenien només fa 150 anys per fer foc, diguem-ne, ras i curt.
S'havia de tenir algun material o alguna cosa especial perquè no era com anar i fer un misto xaf i ja està, no?
No, no, que va, no s'havien inventat els mistos encara i era tot una cerimònia sovint gairebé dramàtica.
Doncs feia falta una escalfeta i a nosaltres ens fa falta saber què vol dir això i ens ho explicarà, segur, amb pèls i senyals, en Gustau Moles, en els seus secrets de l'etnològic. Endavant.
Fes de festa.
Els secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
Sovint, en la vida de les persones hi ha accions que fem gairebé d'esma, mecànicament, i ens passen gairebé desapercebudes. És el cas, per exemple, de l'acció de trucar per telèfon. Actualment, en la part del món que en diem països desenvolupats, un enorme sector de la població disposem d'un aparell que gairebé ni s'anomena telèfon, el mòbil, l'smartphone, el celular, des del que podem comunicar-nos sense dificultat amb qui desitgem de qualsevol part del món i, a més, podem fer moltes més accions. Si a les noves generacions de ciutadans els parléssim de telèfons fixos, amb disc o dial de marcar, segur que els semblarien coses d'un altre món i d'això no fa tants anys. I ja no diguem dels més antics telèfons de fusta a la paret, sense dial ni tecles de números, amb un auricular tipus bocina i connectats directament a una centraleta. En aquesta línia vull parlar-vos d'un objecte que, naturalment, desvetllaré més endavant, que va solucionar una necessitat vital en el seu moment. Aquest seu moment a què em refereixo va ser una franja de temps tan enorme, segles, molts segles en realitat, que podria donar tema per a molts comentaris. Vull parlar-vos de l'escalfeta, un estri que té relació amb el foc i la il·luminació. Fins l'aparició de l'encenedor i dels mistos encesos per fricció a mitjans del segle XIX, no hi havia altra forma d'encendre un foc o una espelma, teia, foguera o llumenera, si no era mitjançant un procediment que, més que contar-lo jo, ho faré transcrivint els textos d'un llibre que porta per títol Barcelona Vella, en el que un dels seus autors, Gaietà Vidal de Valenciano, escriptor, advocat, doctor en filosofia i lletres i catedràtic, el 1906 fa una descripció de la Barcelona que ell va conèixer entre els anys 1820 i 1840, en la qual no hi havia electricitat. En un punt del seu relat, escrit en català prefabrià, diu: avui per avui, per dos quartets i no més, tenim a nostra disposició un centenar de candeletes amb auxili de los quals podem proporcionar-nos focs i llum instantàniament i repetir 100 vegades al dia lo sublim fiat lux, que es faci la llum, del nostre Pare Eternal. Veges ara l'inventari dels artifaus que necessitava qui, en los anys a què es contrauen estes apuntacions, pretenia proporcionar-se una o altra de dites coses. Primera i principalment, ante omnia, abans de tot, com si diguéssim, una bosseta de cuiro i dintre d'ella un parell de pedres fogueres, un tros d'esca i un foguer. Amb tot lo qual, si l'operador era destre, lo foguer ben acerat i l'esca de la del primer pic, després de 4 o 5, ja tenia foc. Més, i si es tractava d'obtenir llum? En aquest cas, a tots aquells adminículs devia afegir-se un manat de lluquets, que no eren més que troncs de cana ben sec, de cosa d'un palm de llargs, ensofrats per llurs extrems. Per això, en totes les cuines i en les raconeres de totes les alcoves, així com avui en dia s'hi troben sengles capses de misto, no hi podien faltar aleshores l'omenat de lluquets i la bosseta amb la pedra, l'esca i el foguer. Imagini's ara el bondadós lector que a les altes hores de la nit s'esdevenia a l'amo o a la senyora una d'aquestes urgències tan freqüents i tan prosaiques en la vida, o una d'aquelles situacions que fan indispensable l'assistència de la llevadora o la del metge, i comprendrà tota la sèrie d'angúnies perquè passava l'atribulat mortal, no quedant-li altre remei que deixar el llit, cercar a les palpentes la dichosa bosseta, traure d'ella amb molt compte, per evitar que caiguessin a terra i fos cosa prou difícil topar-ho, la pedra, el foguer i l'esca, esqueixar-ne d'esta un bocinet, tornar la bossa a son lloc, agafar amb l'esquerra la pedra, posar-hi damunt lo fragment esquinçat, subjectar-lo amb lo dit polser, picar foc, cosa que no sempre es lograva sense haver-se abans picat los dits, i un cop l'esca havia pres, deixar lo foguer, agafar un lluquet, esbarrar-lo amb les dents, encendre en un fragment que, a l'inflamar-se el sofre, feia estornudar, coure la gola i plorar los ulls, i després, amb molta cautela perquè la cremuixa no s'apagàs, atensar-la al bre de la llumanera que, havent-se aixafat amb l'apagallums, estava mig cargolat i empapat d'oli i era precís adreçar-lo. I si l'escena passava a l'hivern, tenia el nas fred i tardava a encendre's. I a tot això, el pacient s'agelava i petava de dents i renegava i a la fi agafava la llumanera i corrent com si l'empaitessin. Vaja, que solament per això podem donar gràcies a Déu d'haver vingut al món després del descobriment dels mistos i havem de compadir a nostres progenitors que no conegueren tan útil com econòmica i important invenció. A elles deu la total desaparició d'altra eina o instrument que existia en totes les cases i brillava en totes i quiscuna de les taules dels cafès. Me refereix a les escalfetes, que de llauna, de ram, de llautó i fins d'argent servien per a tenir una brasa de carbó colgada amb cendra per a que no es consumís de pressa, en la qual encenien los cigarros fumadors en lo cafè i en les cases particulars. Sense necessitat de picar foc, los mistos han acabat amb les escalfetes i amb l'esca, la pedra i el foguer.
Si la llum no n'hi ha, l'escalfeta, l'escalfeta, si la llum no n'hi ha, l'escalfeta n'hi haurà.
Així acaba aquest capítol del llibre, comentant l'aventura d'encendre foc abans del segle XIX a Europa. Un es fa creus de que només fa uns 150 anys que un estri com el misto es fes realitat com a forma senzilla i ràpida d'obtenir foc. I a hores d'ara està en franca disminució per l'avenç de la tecnologia que hi està passant per sobre. Per cert, la forma llumí ve de l'algarès que va catalanitzar el Mozart luminó. Pompeu Fabra la va fer entrar al Diccionari General de la Llengua com a única aportació algaresa. Així doncs, les escalfetes del Museu Etnològic són de bronze i d'aram i descansen, alliberades, de tanta activitat com tenien en temps passats. Actualment, que desmapitxem un interruptor, un botó, un comandament a distància o una placa de vidre per obtenir llum, foc o escalfor, ens les mirem amb la tranquil·litat del qui sap que ja només seran un objecte de museu, amb el permís de la tecnologia.
Festa, festa.
Bé, senyor Garbó, i ara que ja sabem què és l'escalfeta, ja podem marxar. Ja s'ha acabat el programa d'avui, d'aquest divendres 3 de juny de 2016, l'edició 2111 del Festa Festa de tota la seva història i la 322 d'aquesta època internàutica que ja porta 5 anys de vida i que esperem que en porti molts i molts i molts més. Senyor Garbó, alguna cosa a dir? Que tenim un tema musical, no?
Sí,
o què?
Però abans potser hem d'acomiadar a tota els nostres la gent, col·laboradors.
Clar, clar, que han fet avui el programa.
Els que ens escolten també, però això ho farem, és l'últim que fem.
Exacte, l'últim de tots.
Qui ha fet el
adeu,
programa?
Vostè diu adeu.
Exacte.
Diu,
I qui ha fet el programa?
El Víctor Pàmies.
La Berta Miró.
El Noé Ribas.
El Gustau Moles.
El Carles Esteve.
El Ramon Vinyals.
El Nico Alonso.
L'Ester Estela.
La Marta Ibáñez.
El Jesús Ventura.
I l'Amadeu Carbó. Tota aquesta pandilla, ja veieu, mira si ens hem d'ajuntar gent per fer el que acabem de fer.
I això és la meitat de l'equip.
Clar, avui descansaven uns quants. La màgia de les torretes és la sardana de Francesc Cassú, que va obtenir a l'accèssit el Premi de la Crítica de la Sardana de l'any 2015, que es va fer a Andorra ara fa 4 setmanetes. I l'escoltarem en versió de la Cobla Capital de la Sardana per acomiadar aquest Festa Festa, que torna la setmana que ve amb més cultura popular aquí a la ràdio i a internet. Fins aleshores, adeu-siau.
Adeu.